Diàlegs amb l'alcalde. Els divendres fem un repàs a l'actualitat municipal parlant directament amb l'alcalde de Vilafranca. Diàlegs amb l'alcalde.
Molt bon dia, benvinguts de nou a aquest espai de diàlegs amb l'alcalde. Avui, com poden veure, ens trobem en un espai diferent, en un espai especial. Hem vingut fins al Vinzeum per tal de tenir aquesta conversa amb l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, en aquesta periodicitat dels diàlegs amb l'alcalde, en què de manera periòdica fem un espai que té una mica més de durada i que ens permet també tenir amb en Francisco Romero, molt bon dia.
Molt bon dia.
Una conversa una mica més llarga i poder aprofundir en algunes qüestions que potser amb el format més habitual del dia a dia tampoc ens ho permet. Avui també volíem aprofitar, si li sembla, i tot coincidint amb que fa pocs dies, la setmana passada em sembla que era, arribàvem a meitat de mandat, d'aquests 4 anys de mandat municipal. Volíem començar avui, senyor Romero, fent una mica de balanç de com ha viscut vostè i el seu equip de govern aquests 2 anys al capdavant de l'alcaldia de Vilafranca des del 2023 fins ara.
Sí, molt bé, molt bon dia, Sergi. Estem en, bueno, aquest lloc és, no?
És un espai emblemàtic, a més
molt
a més,
emblemàtic
també,
aquí davant d'aquest mural, no?, del Pau Boada. I bé, amb molta intensitat. Han passat els 2 anys ràpid, però amb molta intensitat. Com dius, doncs, justament fa pocs dies ha fet 2 anys del meu nomenament com a alcalde. Doncs i anava una mica revisant els vídeos i les fotos, les imatges, i va ser un moment molt especial, no?, per l'equip personalment. I han estat 2 anys, doncs, molt intensos, sobretot de quan ja portes uns anys de regidor, doncs coneixes especialment l'àmbit on et mous. En el meu cas, doncs, era l'àmbit de l'urbanisme, de l'espai públic, però és veritat que quan comences a conèixer les entitats, per això he intentat participar, anar, doncs, a totes les reunions possibles on conèixer les entitats, el que estan fent, quins són els projectes que voldrien encetar, quines són les seves necessitats, i tot això combinat amb el projecte que ja vaig presentar en campanya electoral, que va ser, doncs, l'alcaldia de proximitat, que hem justament acabat la segona ronda. Clar, tot això ha portat, doncs, realment, doncs, un treball, doncs, això, doncs, molt, molt intensiu, molta responsabilitat, i alhora, doncs, hem gaudit de moments molt especials durant aquests 2 anys.
Uh-huh. Si féssim un balanç una mica, ja sé que fer balanços a meitat de camí a vegades és complicat, perquè els projectes normalment tenen un recorregut més llarg, hi ha coses que a vegades s'engeguen més ja cap a final de mandat, perquè s'han estat treballant en els anys previs, però fent una mica de balanç d'aquests 2 primers anys, esteu satisfets des de l'equip de govern i vostè personalment també, doncs, com a alcalde, de la feina que s'ha pogut anar fent?
A veure, una veïna em deia, diu, bueno, no es pot dir que es deixen les obres per final, quan venen les eleccions, perquè hem tingut i estem, no?, en aquest procés de remodelació i de posar al dia espais públics, equipaments, i això sí que segurament tota la dinàmica que ja portava, no?, d'urbanisme, i que encara porto, no?, encara porto les delegacions d'urbanisme, doncs ha servit per seguir treballant una línia que jo aposto molt, que és posar al dia els espais públics, que és els espais que compartim. Tenia aquests projectes amb les associacions veïnals, que cada barri tingui les seves iniciatives, i després també, doncs, els equipaments de ciutat, no? Aquí, lògicament, aquest era un projecte de llarg recorregut, i posar en marxa el nou Vinzeum, dins de, com aquest projecte que dic jo, locomotora, no?, de Vilafranca, i especialment al centre històric, que reforça capitalitat comercial i tot, d'una manera molt transversal. Però després d'altres equipaments que hem posat fil a l'agulla i que portàvem al programa de govern, com és la nova biblioteca, posar al dia instal·lacions esportives i diferents temes que anirem entrant. Però la valoració crec que l'ha de fer la gent, però diria que objectivament, si mirem el programa de govern, tenim més del 50% ja en marxa. I diria que estem més a prop del 75% en marxa. Això no vol dir com aquests que ara comentàvem, que estiguin finalitzats. Alguns són projectes grans, grans inversions, i després projectes que no vol dir només inversió, projectes que estan en la fase més de planificació, i aquí temes més d'habitatge que són de llarg recorregut, o temes més dins de l'àmbit de la dinamització cultural, de joventut, de gent gran. Aquests sí que necessiten més temps. Necessiten una part de definició, després la pròpia dinàmica de contractació, però estem ja en una fase avançada del programa de govern, i aquesta és una dada objectiva. Tenim el programa de govern que és públic i que el tenim accessible a tothom, i allà es pot veure com de tots els àmbits anem avançant. I jo crec que aquesta seria una valoració que podem fer, que és un canvi que el fem conjuntament amb aquests programes de proximitat, amb les associacions veïnals, amb les entitats i també amb els grups municipals. Realment, som un govern, estem governant amb 8 regidors de 21, i aquest és un canvi que l'hem de fer escoltant les entitats, escoltant els grups municipals, i després fer i avançar en la línia del programa de govern i compartint aquestes iniciatives.
Vostè comentava alguns d'aquests projectes importants que hi havia sobre la taula. Un d'ells, evidentment, era el posar en marxa aquest Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, que ja venia de fa temps i que ha representat una inversió de diners important, de temps important, d'esforços també, de molts sectors importants perquè això sigui una realitat. Ja ha obert portes al 100% i, per tant, ja es pot visitar i la gent el pot conèixer, i ha de ser una bandera de ciutat per Vilafranca. I altres projectes que vostè també apuntava que han de ser també destacats pel que representen o pel que poden representar de capitalitat. Un d'ells és el d'aquesta segona biblioteca demandada des de fa molt de temps i que finalment acabarà sent també una realitat. Ha costat molt, però al final podrà ser una realitat.
Sí, no són projectes fàcils en la definició, de trobar la ubicació, de trobar el finançament. Has de tenir una mica la iniciativa, i així ho portàvem al programa de govern, sobretot prioritzant la rehabilitació. Aquest és un exemple de com hem combinat tradició i modernitat. El Vinceum l'he viscut com a regió d'urbanisme, tot el procediment que també ha tingut molts reptes amb l'equip professional, i després també amb aquest concepte de com vinculem el centre històric amb el carrer Comerç, aquest centre històric ampliat que volem fer també amb el carrer Sant Pere i tot l'entorn, i trobar equipaments que són els que ens ajuden també a liderar aquesta transformació. No? El cas del centre històric clarament és el Vinceum. Ara estem definint aquest primer pla director o estudi previ del que seria l'antic hospital, que també són 3.000 metres quadrats que necessiten d'una rehabilitació, i després el carrer Comerç, no? És aquest concepte de centre històric, carrer Comerç, i el carrer Comerç, després de tot el treball que es va fer de planejament, la cessió cap a l'Ajuntament d'aquesta nau, l'antiga nau Cortina, ens ha facilitat tant posar en marxa el viver de celleristes com també la biblioteca, la segona biblioteca, que sumarà amb la Torres i Bages més de 2.000 metres quadrats, i que realment aquí va anar molt bé també aconseguir un fons europeu, perquè sempre quan el veïnat demana fer coses o dels serveis, l'Ajuntament té un pressupost molt vinculat als ingressos de l'IPC, que és el cost de la cistella, no volem pujar més que l'IPC, i això ens dona un marge, que és el que hem compartit amb els grups i amb les entitats, de 3 milions d'euros més o menys d'inversió ordinària, i si volem fer equipaments com aquests, qualsevol inversió en habitatge són 5 milions d'euros, una biblioteca són més de 4, el Vinceum ha tingut una inversió més de 10, necessites defensar el projecte i cercar recursos, i és el que hem aconseguit per la biblioteca o pels habitatges, allotjaments del carrer Vidal, que són fons europeus que has de treballar molt, i sobretot es prioritzen aquests fons que tinguin un caràcter de sostenibilitat, es prioritza la rehabilitació, que sempre és més sostenible que no fer un edifici nou, i tenim edificis que actualment estan en desús, com l'antic hospital, que també hem de començar a treballar com en el seu moment va ser el Vinceum.
Parlàvem d'alguns d'aquests projectes que ja són una realitat o que ja estan molt avançats, com el cas de la biblioteca, que ja s'hi està treballant fa temps, i aquesta mateixa setmana es presentava un altre projecte, en aquest cas a la zona esportiva. Vilafranca podem presumir d'alguna manera de tenir una zona esportiva gran. La veritat és que poques tenen una zona d'aparcament tan ampli com el que té la zona esportiva de Vilafranca, però sí que és cert que alguns equipaments s'havien quedat una mica ja envellits per l'ús i sovint per les demandes actuals de l'activitat esportiva. Un d'ells era el pavelló d'hoquei, que ara s'hi ha començat a fer també una actuació important. No sé si això, i si s'ha canviat, també recordem, s'està canviant, ja gairebé s'ha acabat de canviar la gespa al camp de futbol.
Sí,
per tant, dues renovacions importants. Però jo no sé si això també té, com a projecte per més endavant, una reorganització o redistribució d'espais. L'activitat esportiva a Vilafranca és important, també es viu molt d'activitat de la comarca, perquè hi ha molta gent de comarca que participa de clubs de Vilafranca, i això fa créixer el volum d'usuaris d'aquesta zona esportiva. Sí. Per tant, no sé si també sobre la taula hi ha un projecte de reurbanització o reordenació d'aquesta zona esportiva.
Sí, justament has tocat un tema que és capital, que és exercir la capitalitat comarcal, i això vol dir que, clar, tenim instal·lacions on el 60% són famílies, nens i nenes de Vilafranca, però hi ha un 40% aproximadament que ja ve de fora de Vilafranca. I aquest és un finançament que recau especialment a l'Ajuntament. Però nosaltres volem exercir aquesta capital de comarca, l'estem exercint. Això són projectes que reforcen la capitalitat del vi, la capitalitat esportiva, i les instal·lacions principals estan en tot l'entorn que estem parlant. Les hem de posar al dia, són instal·lacions, el mateix camp de futbol té uns 1.000 usos diaris i s'havia de posar al dia la instal·lació de gespa, la il·luminació, també el pavelló d'hoquei i patinatge, amb inversions que superen els 2 milions d'euros, que sumen amb tot el que estem dient abans. Reforçar la capitalitat esportiva és reforçar el nostre lideratge comarcal, és reforçar també els valors que hi ha al darrere de la pràctica de l'esport, una vida més saludable, la cultura de l'esforç, del treball en equip, que en definitiva forma part, jo diria, de la nostra essència penedesenca, com estem veient quan vens al Vinceum i veus la nostra història, la pagesia, vull dir, tot això. Per això porta, diria, que hi ha una gran pràctica esportiva a Vilafranca, que també hi ha d'altres instal·lacions, tenim tota la zona Espirall, les Clotes, que és una zona que en un futur també anirà creixent. I sobretot també vull apuntar que portem al programa de govern seguint afegint aquestes instal·lacions més de l'esport de lleure, més de l'esport en família, que ens segueix aprofitant l'eix de la via i també portar als barris aquest tipus d'instal·lacions. Però és veritat que les instal·lacions situades a l'entorn de l'auditori necessita posar al dia amb un manteniment avançat, tocant temes estructurals. El pavelló d'hoquei i patinatge feia molts anys que estava pendent. Ara mateix hi ha més equips femenins, els vestidors no estan al dia, i això és per això d'aquesta inversió que puja més d'un milió d'euros i que realment és una gran aposta i que complementa el que estem fent en altres àmbits.
Uh-huh. Comentava jo al començar que estem en aquest equador del mandat municipal, d'aquests 4 anys que teníeu o que teniu de mandat per endavant. Hem repassat una mica coses que ja s'han fet i com heu viscut aquests 2 anys. L'altra pregunta, evidentment, ha de ser una mica què espereu, què espera Francisco Romero i l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca pels propers 2 anys. Quins serien els objectius a cobrir?
Bé, nosaltres realment el compromís, nosaltres som conscients, Vilafranca té molta força, té aquests projectes per poder incidir en l'agenda nacional i internacional, tots els temes de sostenibilitat, de canvi climàtic, vinculats segurament també a la nostra història del món del vi, de les cultures del món del vi. Nosaltres hem de recolzar-nos en això per liderar dins de ciutats com la nostra aquesta agenda, i això ho has de fer de grans projectes que fan, com deia, d'aquesta locomotora de progrés social i econòmic, i sobretot també tenir aquestes d'altres projectes que hem comentat que ajudin que ningú es quedi fora, que realment hi hagi aquesta inclusió, que no hi hagin desigualtats, i això ho hem de fer mantenint un munt de projectes en molts àmbits. Quan anem als barris m'agrada, per exemple, recordar tot el projecte d'atenció domiciliària que es fa de la gent gran. Ara arriba l'estiu i s'intensifiquen les activitats a l'equipament de la nau, de joves, i tota una mica aquesta oferta de serveis públics que complementen aquests projectes que estàvem comentant. Què volem fer en aquest mandat? Seguir escoltant la feina que fan les entitats, les seves necessitats, els grups municipals amb el programa electoral a la mà i sobretot avançar amb el programa de govern que està en una fase de definició i execució doncs, molt alt, com estem comentant, i arribar doncs, sobretot a poder acabar doncs, aquestes iniciatives i sobretot també un dels temes importants és fer retorn als barris dels temes plantejats pel veïnat i de manera que a l'octubre tornarem a posar en marxa una nova ronda d'alcaldia de proximitat compartint les iniciatives i sobretot també fer retorn dels temes plantejats.
Uh-huh. Comentàvem també a l'inici d'aquest espai una mica l'activitat política diària també de l'Ajuntament. La setmana passada hi va haver sessió plenària, l'ordinària corresponent a aquest mes de juny, i sobre la taula hi havia un punt important que a més té a veure una mica amb el que hem estat parlant fins ara, no? Tota aquesta necessitat o aquesta voluntat de fer inversions, de tirar endavant projectes, perquè tot al final va lligat a la disponibilitat pressupostària que pot tenir l'Ajuntament. En aquest darrer ple, la setmana passada, es portava a aprovació i finalment es va aprovar un pla econòmic de l'Ajuntament de Vilafranca pels anys 2025-2026. El 2025 ja estem al mes de juny i per tant, doncs, mig any ja ha passat, però s'ha d'acabar també doncs, de complir amb aquest pla econòmic que d'alguna manera ve obligat, és un pla que l'Ajuntament havia de fer sí o sí. També vam poder veure una mica la correlació de forces que amb les que heu estat treballant des de l'equip de govern aquests dos primers anys. No? Va quedar molt clar que hi ha una bona sintonia amb Vilafranca en Comú, que hi ha un cert suport puntual, en alguns moments més, en alguns moments menys, amb CUP i amb Esquerra Republicana i el CUP, i que potser amb l'altre gran grup de l'Ajuntament, que és Junts, sí que hi va haver, però són els únics que hi van votar en contra d'aquest pla, per diferents motius, però van votar-hi en contra, doncs potser és amb qui teniu menys sintonia. Però ens agradaria que ens expliqués vostè una mica què és el que representa, què és el que pot representar aquest pla econòmic, precisament per aquests projectes que hi ha sobre la taula per aquests dos propers anys i què pot comportar per l'Ajuntament.
Sí, l'Ajuntament de Vilafranca ja n'havia aprovat de plans econòmics abans del Covid i després es van desactivar les regles de la despesa i aleshores els ajuntaments no tenien aquest requeriment. Això deriva de la llei d'estabilitat, de totes aquelles polítiques de gran austeritat que en el seu moment tant el govern del Rajoy i tot l'entorn doncs, van afavorir i que realment són injustes en el sentit que ajuntaments com el nostre, i estem parlant de més de 50 ajuntaments importants a l'entorn de Barcelona, doncs que estan sanejats, i quan dic sanejats vol dir que els ingressos corrents financen les despeses corrents, aquest és el tema principal, si no, doncs ja entres en un pla de sanejament, hi ha una intervenció, i de manera que realment no tens una capacitat ni una autonomia per funcionar. En aquest cas, els ajuntaments, tenint això sanejat, és un requeriment que hem fet, aquests plans econòmics financers, un tràmit obligat, i que sobretot, en el nostre cas, aplica doncs, a explicar una mica la planificació plurianual de les inversions. És a dir, nosaltres estem executant durant l'any més inversions de les que venen dels propis ingressos. Quan dic ingressos, doncs aquests 3 milions d'euros corrents. I per què estem executant més inversió? Perquè algunes són el propi conveni de l'ADIF, l'ADIF té tota una sèrie de compromisos que està finançat amb crèdits antics i encara ara, doncs, com sabeu, hi ha tres punts que estem treballant, aquest any i el que ve, tant d'integració de l'estació, ampliació de la cobertura de la part fins al pont de Moja, etc. Això també impacta, de manera que tens un volum d'inversió superior al que tens corrent i després també les inversions plurianual que hem comentat abans, que algunes es financen amb fons europeus, això també et distorsiona. I aleshores el que diu la tutela financera és, senyors de l'Ajuntament, expliqui'ns com vostè sincronitza aquestes inversions. I això és el que es fa. A partir d'aquí, doncs clar, això deriva, és fàcil el debat, perquè aquí has de posar moltes previsions, has de dir el que penses fer, és el mateix que si ens haguessin preguntat l'any passat que no aplicava les regles de la despesa, doncs com finançàvem la biblioteca, haguéssim dit, doncs no ho sabem, doncs hem de treballar subvencions, com va ser el cas. I ara hem fet igual, has de fer com una previsió i una vegada activades les... I una mica el debat que vam fer és dir, a veure, el document és molt similar al que es va fer l'any 2019, molt similar. El que passa que és veritat que aquí entra ja més la tàctica política i també és veritat que en temes pressupostaris hi ha acords més globals que hem fet amb diferents grups municipals i d'altres grups, que no vol dir que no arribem amb alguns acords més puntuals, perquè amb això sí que crec que hem arribat a acords, però és veritat que sí, i una mica va ser el debat que ho vaig plantejar, és que amb la majoria de grups, i nosaltres també, que hem estat a l'oposició, quan venen temes pressupostaris i d'iniciatives, doncs també participem, no? I la governabilitat la fa el govern i també l'oposició, que en aquests temes participa. I en el cas de Junts sí que una mica el meu retret, entenent que és legítim la posició de tothom, que en un tema com aquest, doncs que és important que un, estant al govern o a l'oposició, també prioritzi que aquests temes també han de tirar endavant, perquè en definitiva no és donar un recolzament a un govern, també són iniciatives que tenen el seu impacte doncs, al conjunt de la societat. Però el debat va anar bé, es va poder explicar bé, va ser un treball fet per els nostres equips d'intervenció general, el regidor d'Hisenda ho va explicar i jo crec que en definitiva només hi va haver 5 vots en contra, un programa, un document doncs, que permet molt el desgast, no? Podem dir polític, però van endavant i nosaltres faig una valoració positiva de com va anar el debat.
Parlant una mica precisament d'aquest tema de desgast polític, jo també li volia plantejar a Francisco Romero el fet, suposo que la mateixa nit electoral, vostè ho va dir ja en precampanya i ho va repetir la nit electoral, de que si podien mirarien de governar en solitari per poder desenvolupar el seu projecte doncs, amb la major part. Aquella mateixa nit tots li vam preguntar, tots els mitjans li vam acabar preguntant de si es plantejaven altres opcions, la resposta va ser que no, hem arribat a la meitat de mandat i estan de moment doncs, encara governant en solitari, però potser la pregunta, suposo que li hauran fet també més d'una vegada, no? D'escolta'm, no sé si us podeu plantejar poder treballar més tranquil, perquè evidentment poder treballar més tranquil·lament et permet potser desenvolupar les coses amb una altra perspectiva. El desgast hi és, suposo, molt intens amb aquesta govern en minoria que us trobeu, no?
Sí, sí, em surten més cabells blancs, no? Ja ho diuen. I realment, doncs sí, revisant aquestes entrevistes que comentaves, doncs fins i tot no, i des d'alguns grups sí, no, sí. Que deien no, però això no serà possible, no... És veritat que són molts reptes, però també et permet com fixar una mica el camí, no? El camí que vols portar, que ve condicionat pel programa de govern. Però nosaltres estem satisfets i estem contents com ha anat. De manera que ens agradaria continuar d'aquesta manera. Lògicament, com hem dit abans, dialogant i acordant amb el programa, doncs, amb tots els grups municipals que així vulguin fer les seves propostes, com ho estem fent, si no, no podríem haver aprovat doncs, tots els temes que fins ara tot ho hem anat aprovant. És un camí que necessita de més esforç, de més dedicació i de molta intensitat, però això és la política i que trobem a faltar doncs, amb altres institucions, doncs, almenys a nivell municipal ho hem de posar en valor i és un camí que de moment ens agrada i que volem seguir.
Ens queden 3-4 minuts pràcticament per acabar aquest espai avui. Jo volia parlar de temes també potser una mica més concrets que preocupen a la ciutadania. Hi ha temes com l'habitatge, com la seguretat ciutadana, com la mobilitat, que a nivell de Vilafranca, de comarca també, però a nivell de Vilafranca doncs preocupen i força. A nivell d'habitatge s'estan fent coses, s'han fet algunes promocions, s'han anunciat també algunes promocions, però... Què es pot fer realment a nivell municipal des de l'Ajuntament per facilitar aquest accés a l'habitatge a tothom?
A veure, l'habitatge és un tema que no és fàcil, no? Qualsevol, ho dèiem, qualsevol promoció són grans inversions. Ara l'Ajuntament i de la mà d'altres grups municipals, com hem comentat abans, amb aquests acords que tenim amb altres grups, doncs estem posant en marxa iniciatives en molts àmbits, que deriven del pla d'habitatge, però que ens permet aquest mandat gairebé arriba a aquesta xifra de 100 habitatges en diferents formats, els que estem fent doncs, a través del règim de cooperatiu amb sostre cívic, el tanteig amb aquesta compra que hem activat doncs, anual, amb aquesta feina de planificar i definir noves actuacions com el carrer Gelida, amb altres operadors com l'Incasol, la Gloria Lasso, pensant en diferents segments, gent jove, gent més gran, com el carrer Vidal. En definitiva, estem activant totes les línies possibles, des de la regidoria, amb el suport d'altres grups, arribant a acords amb d'altres administracions, i aquesta és una mica la línia que hem de seguir. I pensem que, home, el número d'habitatges sempre és poc, però és veritat que per habitant és una gran prioritat la que estem fent. Després hi ha molts altres temes del dia a dia que estem reforçant els recursos en temes de seguretat. Aquí també demanen que altres administracions que tenen la competència directa també ho facin. I hem de seguir treballant temes que són prioritaris, que ens ho demanen i que hem de posar tots els recursos que estiguin al nostre abast. I amb això, doncs, tant en habitatge com assegurar aquesta tranquil·litat en tots els barris, doncs ho volem fer. Les dades ens acompanyen, les dades també veiem que hi ha una valoració positiva del que s'està fent i també la idea és seguir aquest camí.
Doncs nosaltres hauríem de deixar aquí, senyor Francisco Romero, i agraïm, evidentment, doncs, aquesta estona de conversa que hem tingut i, com dèiem, nosaltres posem el punt final avui en aquest diàleg a l'alcalde que hem fet de manera especial des d'aquest espai del Vinzeum, al qual aprofitem també per convidar-vos a que vingueu i el coneixeu. Moltes gràcies i molt bon dia.